en emissió a Ràdio Bisbal.
Bon dia, perseguim l'ambient humit i mig emboirat ara al matí. Al migdia l'ambient encara serà bastant càlid.
Ara mateix, 17 graus a la Tallada d'Empordà, quasi 16 a Castell d'Aro i quasi 18 a Torroella de Montgrí, 16 i mig a la Bisbal i 17 i mig a Palafrugell. Són les 8 de matí, és normal, però al llarg del dia segurament serà un dia més sense bufandes i la setmana que ve, novembre. En fi, comencem. Saludem a la redacció. Bon dia, Maria Alzina.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
I Rafael Corbí, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem amb els titulars. Els agraïments per les actuacions derivades de la pedregada protagonitzen la Diada Patronal de la Policia Local de la Bisbal. Miquel.
L'acte es va celebrar el dissabte al migdia al Teatre Mundial de la Bisbal i es van atorgar felicitacions col·lectives amb menció especial per la tasca desenvolupada durant la pedregada del 30 d'agost i també els dies posteriors.
La Bisbal inicia una consulta pública per la modificació de l'ordenança municipal de circulació. Maria.
Aquesta iniciativa vol harmonitzar el text d'aquesta ordenança amb diverses normes municipals. A part de modificar aquesta ordenança, es vol aprovar un text reforç.
I la Fira Indilletres vol ser un motor per la cultura en la seva cinquena edició. Maria, també.
L'edició d'enguany se celebrarà durant el primer cap de setmana de desembre, durant els dies 3 i 4 concretament, per endinsar-nos una mica més en aquesta programació i en la celebració del cinquè aniversari de la Fira Indilletres. Ens ha visitat al Supermatí el seu president, Xevi Cortadelles.
I anem amb en Ferran Castelló, que ens explica que el ple municipal de Palafrugell del mes d'octubre ha aprovat l'increment dels principals impostos i taxes municipals.
Ho va fer amb els vots a favor dels regidors de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició en bloc. L'alcalde Joan Vigues va defensar que l'increment permetrà recaptar poc més de 900.000 euros. A més, en remarcar que la pujada de les taxes no permetrà fer front als prop de 3 milions d'euros de despesa que tindrà l'Ajuntament l'any 2023.
L'àrea de Medi Ambient de Palafrugell organitza les segones jornades de meteorologia i canvi climàtic amb motiu del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic.
Aquestes jornades començaran avui, a 8:15 del vespre, al Museu del Suro amb la xerrada Els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes. El principal objectiu és explicar els canvis que experimenten les espècies i els ecosistemes marins. Anirà a càrrec de Joaquim Garrabou Vancells, investigador de l'Institut de les Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
I des de l'àrea d'educació es busca l'èxit acadèmic dels col·lectius menys afavorits. Rafael Corbí.
La figura de l'orientador comunitari d'educació acompanya les famílies vulnerables del municipi en l'intent de proporcionar l'èxit educatiu als seus fills i filles. Ho descobrirem amb en Jesús Carral.
I ara anem a Palamós perquè es prepara per la 19a edició del Rally Costa Brava històric Vallmòtul. Paula.
En l'edició d'enguany hi participaran 126 equips, dels quals 10 són dones pilot i 27 copilot. En aquesta edició de tornada a la normalitat, l'organització ha apostat per impulsar la participació de nous equips, especialment dels més joves.
I seguim amb la Paula Brines, que ens explica que Mou't amb Bici entrega 1.160 signatures al govern per tancar la carretera dels Àngels els diumenges.
Tot i les signatures recollides, l'entitat de Mou't amb Bici ha lamentat que no s'hagi fet cap reunió amb les administracions i ha acordat que aquest diumenge faran una protesta de nou a les 12 del migdia en què tallaran la carretera dels Àngels.
Moment de saludar en Marc Vilà, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
darrers dies d'octubre i de moment encara amb bon temps, és així?
Monotonia en un nou dia que tornarà a tenir components de suavitat tèrmica. La intrusió càlida avui podrà ser més efectiva i deixar els cels tèrbols amb calitja i boirines matinals. Una nova jornada sense pluja amb calor inusual per l'època que ens trobem amb temperatures mínimes molt semblants a les d'ahir dimecres i màximes entre els 25 i els 27 graus. El cel serà majoritàriament assolellat, amb algun núvol alt que impedirà que el dia sigui radiant. Ja es comença a entreveure un canvi de tendència que coincidirà amb l'entrada del novembre, amb regularització de les temperatures a valors més usuals per l'època i a mig termini també s'intueix una mínima probabilitat de pluja que haurem d'anar seguint.
Seguim al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, 8 i 6 minuts, i ara toca el comentari d'opinió d'en Xavier Ferrer.
Com a societat tenim molts reptes que s'han d'afrontar. En primer lloc, el paper en el nou ordre mundial que es visualitza. Veurem com evoluciona la Xina, un cop consolidat el poder de Xi Jinping en el recent congrés del Partit Comunista, si Xina serà capaç d'avançar cap a una potència econòmica i política mundial, i com tot això confronta a la Xina amb els Estats Units. També el paper de Rússia, ara per ara incert amb el desastre de la guerra d'Ucraïna. També el rol que poden tenir la Índia, Turquia i d'altres estats. La Unió Europea ha de trobar el seu espai en aquest nou ordre mundial que es dibuixa en base als seus valors i a la seva capacitat de talent, que ha d'encarar cap a nous sectors econòmics. Un altre repte important és garantir la sostenibilitat del planeta. L'objectiu és deixar un món habitable, sostenible i en futur a les noves generacions. Les noves tecnologies afecten de ple en el mercat laboral de la Unió Europea. La demografia també és un repte important. A començaments del segle XX hi havia 1.500 milions de persones al món i es preveu arribar als 9.000 milions en una vintena d'anys, que representarà 6 vegades més del que la població que hi havia només fa 120 anys. Pel que fa a l'economia, el gran repte és mantenir els estàndards de producció que garanteixin el funcionament del mercat, però basant-se en la sostenibilitat del planeta i, sobretot, també reduint les desigualtats econòmiques i de benestar entre territoris i ciutadania. Un altre repte és la defensa de la democràcia i la llibertat, donat que s'observa que massa parts del planeta i massa població està sota règims dictatorials o autocràtics. Esperem que la Unió Europea, cohesionada i respectuosa amb la seva diversitat, sàpiga encarar aquests reptes. De tot això, i també d'on venim, n'hem parlat i debatut a la plaça de la Vila de Torroella en el marc de les sessions de Filosofia de l'Àgora, una excel·lent iniciativa de coneixement i debat que recomano vagi creixent en més poblacions. 15 dies abans, en el marc de la Universitat Europea del Consell Català del Moviment Europeu, que també es va celebrar a Torroella, Montgrí, es va parlar dels efectes econòmics, polítics i socials de la guerra d'Ucraïnia, a més de la conferència sobre el futur d'Europa, dels joves i també dels municipis. Dos debats europeus amb excel·lents ponents i amb nombrosa assistència i participació del públic que demostren que el Baix Empordà, a Torroella, el que passa a Europa i a casa nostra interessa i demostra també que som una societat oberta i que participa en el debat social i polític.
Vuit i nou minuts. Fem un repàs ara de què està passant fora del Baix Empordà a la resta de Catalunya i del món. Vladimir Putin ha supervisat un assaig nuclear massiu. S'han llançat míssils balístics i de creuer des de l'Àrtic fins a l'est de Rússia. És una maniobra habitual, però és la primera vegada que es fa des que va començar la guerra amb Ucraïna. Les operacions arriben en un moment d'augment amb tensions amb Occident a causa de la guerra d'Ucraïna que fa 8 mesos que dura. Són, doncs, simulacres, ha explicat el ministre de Defensa, Sergei Shoigu, per assajar, en cas de ser atacats amb armament nuclear, doncs, poder tenir resposta. D'altra banda, el Tribunal Constitucional estudiarà si es pot executar la sentència del 25% de castellà a les aules que va quedar en suspens per la normativa d'ús de les llengües a les escoles. El juliol passat recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar la impossibilitat d'aplicar la sentència i va demanar al Tribunal Constitucional que valorés si la llei del català a l'escola i el decret llei són inconstitucionals. I una investigació de l'ONG internacional Safeguard Defenders, amb seu a Madrid, conclou que la Xina tindria desplegada una xarxa amb, com a mínim, atenció, 54 comissaries parapolicials il·legals a tot el món, majoritàriament a Europa, i tres de les quals a Catalunya, concretament dues a Barcelona i una altra a Manresa. Servirien per forçar dissidents xinesos residents a l'estranger a tornar a Pequín perquè passin a estar en mans del règim. La cançó del dia avui és For Once in My Life, de Stevie Wonder. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Before I do, oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Temazo For Once in My Life de Stevie Wonder. Comencem amb l'informatiu. Els agraïments per les actuacions derivades de la pedregada protagonitzen la Diada Patronal de la Policia Local de la Bisbal. L'acte es va celebrar el dissabte al migdia al Teatre Mundial i es van atorgar felicitacions col·lectives amb menció especial per la tasca desenvolupada durant la pedregada del 30 d'agost i els dies posteriors. Miquel.
L'acte va començar amb un discurs de l'alcalde, Enric Marquès, del regidor de Seguretat Ciutadana, David Monrós, i de l'actual caporal en cap de la policia local de la Bisbal, Josep Manel Costa. Alhora es va informar de les principals novetats que el cos ha sofert darrerament amb l'objectiu de renovar-se i modernitzar-se, oferint també un servei de qualitat a la ciutadania amb un model de policia de proximitat. Les felicitacions col·lectives es van entregar al cos de Mossos d'Esquadra de la Bisbal, als bombers, la policia local de Palafrugell, Protecció Civil de la Bisbal, Protecció Civil de Palafrugell i també a l'àrea de serveis i via pública de la Bisbal. També es van entregar diplomes a tots els cossos d'emergències amb qui col·labora la policia local, com els vigilants de Forallac, l'ADF a les Gavarres i la Creu Roja, així com els agents del cos que han intervingut en actuacions meritòries com les derivades de la violència de gènere o per evitar casos d'autolesió. Finalment, es va fer entrega d'una medalla a un agent de la policia local de la Bisbal per haver complert una quinzena d'anys al servei del cos.
Un quart de nou. La Bisbal inicia una consulta pública per la modificació de l'ordenança municipal de circulació. Aquesta iniciativa vol harmonitzar el text d'aquesta ordenança amb diverses normes municipals. A part de modificar-la, també es vol aprovar un text reforç. Maria.
Es vol harmonitzar d'una banda amb l'ordenança municipal de la prestació patrimonial no tributària de l'estacionament controlat de vehicles a la via pública i de l'altra amb el reglament regulador del servei públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat. La finalitat d'aquesta modificació, entre d'altres aspectes, és regularitzar l'àmbit subjectiu dels usuaris que poden fer ús de la zona verda d'estacionament, adicionant els no residents que poden fer-ne ús, dins de l'horari de servei, satisfent la tarifa corresponent a la prestació patrimonial i la modificació amb la finalitat de posar fi a la penalització econòmica que en determinats supòsits suposa l'anul·lació d'una denúncia dins el període de 24 hores en contrast amb el pagament de la sanció en règim de bonificació dels imports de les sancions. En termes generals, però, es vol millorar la qualitat de la normativa per facilitar el coneixement del dret vigent en relació amb la normativa municipal de circulació, que actualment està dispersa en diferents textos, elaborant un text reforç. Amb l'objectiu de donar compliment amb el principi de participació ciutadana i també amb el principi de bon govern, es demana l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la modificació i aprovació del text reforç d'aquesta ordenança. Així, ciutadania, organitzacions i associacions que ho considerin poden fer arribar a l'Ajuntament de la Bisbal, mitjançant una instància genèrica, les seves opinions en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
La Fira Indilletres vol ser un motor per la cultura en la seva 5a edició. L'edició d'enguany se celebrarà durant el primer cap de setmana de desembre, durant els dies 3 i 4, per endinsar-nos una mica més en aquesta programació i en la celebració del 5è aniversari de la Fira. Ens ha visitat el Supermatí el seu president, Xevi Cortadellas, i ens ho explica la Maria.
El president de la Fira explica que durant aquests anys han anat creixent exponencialment les activitats, els actes, les editorials i el públic que s'acosta fins a la Fira d'Indilletres. Xevi Cortadellas, a més, destaca que com a fira literària han crescut a la mesura perfecta, amb un creixement sostingut.
No volem morir-nos d'èxit, per entendre'ns. O sigui, aquí es tracta que tothom que vingui se senti ben acollit i que els vagi bé i que tornin satisfets. Llavors hem de fer un creixement sostingut. Vam començar que no érem ni 20 editorials i ara aquest any en som 42.
Déu-n'hi-do.
Sí, l'últim hora hem hagut de fer una... ens han arribat ofertes d'última hora que no les podíem acceptar perquè eren fora de termini.
La Fira Indilletres beneficia una població com la Bisbal perquè el públic allarga la seva estada a la fira per gaudir de les diverses activitats que es desenvolupen al llarg del cap de setmana. Xevi Cortadellas explica que durant el temps que dura la fira s'organitzen diverses activitats, debats, actuacions i actes, a part de comptar amb més de 160 metres d'expositors de llibres.
Fa només 2 dies que sabem que es duran a terme més d'una quarantena d'activitats per aquesta 5a edició.
Doncs sí, i una de les activitats que destaca enguany són els debats. La Fira Indilletres vol posar en relleu la situació del català en diversos àmbits, com les xarxes socials, el cinema o internet.
Sí, però això ens hem de començar a treure una mica del cap. Preocupa, eh? Amoïna. Mm-hmm. Però, a veure, n'hi ha, eh? I cada vegada n'hi ha sí, més. Vull dir, és que ens hem de treure de sobre, vaja, això és la meva opinió personal, ens sí, hem de treure de sobre aquesta visió tan pessimista. Al final de tot, la història del català d'aquests últims 300 anys és la història, és una història d'èxit. Som l'única llengua europea que ha sobreviscut sense tenir un estat propi, i moltes vegades en contra. I hem sobreviscut. Som molta i molta gent que parlem català arreu dels països sí, catalans. Vull dir, hem de transmetre, ens hem de treure de sobre aquest pessimisme. Ens en sortirem, ens en sortirem.
Xavi Cortadella recorda que a part dels debats es donaran a conèixer els guanyadors de 3 premis, es faran diverses presentacions de llibres i es podrà veure una obra de teatre al Teatre Mundial. La funció és a curar de Toni Gomila, un monòleg que es va estrenar l'any 2011. Des de la Fira d'Indi Lletres saben que és important reconèixer totes les varietats dialectals del català i els usos que se li donen a diverses zones. Per això, l'obra de teatre, diversos debats i actuacions musicals se centraran en les diverses varietats dialectals del català. Xavi Cortadellas reconeix la importància de mostrar tot aquest ampli ventall de la llengua catalana. En definitiva, afirma que la Fira Indi Lletres vol ser un motor pels autors i editors que decideixen promoure la cultura, sobretot en català.
El ple municipal del mes d'octubre ha aprovat l'increment dels principals impostos i taxes municipals. Ho va fer amb els vots a favor dels regidors de l'equip de govern de Palafrugell i els vots en contra de l'oposició en bloc. Ferran Castelló.
L'alcalde va defensar que l'increment permetrà recaptar poc més de 900.000 euros. L'oposició va criticar que no és el moment idoni per l'increment d'impostos a Palafrugell. Joan Vigas en remarcava que la pujada de les taxes no permetrà fer front a prop de 3 milions d'euros de despesa que tindrà l'Ajuntament l'any 2023.
Sobre aquests 3 milions d'euros de despesa, aquests augments que diem aquí només representen la quantitat de aproximadament 900.000 euros. 900.000 euros seria aquesta puja d'impostos que estem fent ara, que n'hem parlat ara en aquestes ordenances. La resta vindrien donades per aquests ingressos que els he dit de més i alguns estalvis que hauran d'haver-hi per poder fer front a aquests 3 milions més de despeses.
Com dèiem, tota l'oposició va votar en contra de l'increment d'impostos a Palafrugell. El portaveu del PSC, Juli Fernández, va defensar que el seu model no passava per congelar impostos, però per haver fet una contenció.
Parlar de baixar impostos és demagogia pura i dura, i jo no estic aquí per fer demagogia, perquè aquest any tampoc parlo ni de congelar. No parlo ni de congelar, perquè sóc conscient que en alguna figura cal tocar-la. Cal tocar-la. El que passa que també sóc conscient que precisament la suspensió de les normes fiscals i de despesa ens dona eines que abans no en teníem per afrontar un pressupost diferent. Això sí, segurament que amb molt més debat i explicant molt bé a la gent l'afectació.
Fins i tot va presentar una alternativa administrativa per canviar la manera com es distribueixen les partides pressupostàries.
Aquesta hauria permès no incrementar alguns impostos.
Jo crec que he posat una alternativa, que la poden, diguéssim, compartir o no, però que no he vingut aquí al plenari a dir no perquè no. No, perquè nosaltres faríem una altra cosa i que entenc que és viable i per el nostre vot serà negatiu.
El regidor de Palafrugell en Comú Podem, Alfons Rius, entre altres elements, va criticar que es pugi la taxa d'escombraria sense haver millorat el servei.
Que veient com està el poble amb aquest 5% encara augmentant d'escombraries, bueno, jo trobo que només per això la nostra rotunditat en votar que no és que no pot ser que no haguem rebut res durant aquest any, a diferència de l'any passat, continuïn els contenidors, les zones residus igual de brut, Palafrugell estigui igual de brut que l'any passat i que hem augmentat. I ara encara ens pretenem al ciutadà pujar-li aquest 5%.
I el regidor de Ciutadans, Joan Ferrer, va considerar positius els increments en algunes taxes, però va criticar que es toquin els impostos que afecten més a la butxaca dels palafrugellencs.
De la pujada de l'IBI, estem en contra de la pujada de la recollida d'escombraries, estem en contra, en aquest cas, de la pujada de l'aigua, i estem en contra, en aquest cas, també de lo que és l'ICIO, no? Hem dit aquestes quatre pujades, no? La resta, podríem estar d'acord, eh? La resta, jo crec que hi ha un cert consens que tothom està d'acord.
Detallem alguns dels punts de l'increment d'impostos a Palafrugell. Pel que fa a l'impost de béns immobles, és d'un 2% l'increment. En el cas de l'impost d'instal·lacions, construccions i obres, d'un 6,67%. De l'impost de les plusvàlues, un 22%. De la taxa de recollida d'escombraries i tractament de residus, un 5%. La taxa d'ocupació de via pública de taules i cadires a Platges i Plaça Nova, un 10%. La taxa pel subministrament d'aigua, un 6%. I la taxa per utilitzar els espais esportius, un 4%.
Vuit i 25 minuts. Ens quedem a Palafrugell perquè l'Ajuntament impulsa l'acompanyament de les famílies vulnerables per assolir l'èxit educatiu de les famílies i l'alumnat. Jesús Carral, orientador comunitari d'educació, explica que la seva tasca d'acompanyament. Rafael Corbí.
Fa poc ens va visitar als nostres estudis en Jesús Carral per parlar-nos d'un curs per fomentar la integració i l'educació en alumnes de secundària. A partir d'aquí ens va interessar sobre manera la seva feina. En Jesús és orientador comunitari d'educació. Tal com ens explica ell mateix, la seva tasca és acompanyar les famílies vulnerables del municipi en l'intent de proporcionar l'èxit educatiu als seus fills i filles.
La meva tasca és acompanyar a les famílies vulnerables del municipi cap a l'èxit educatiu dels seus fills i filles. Això parteix de suport i acompanyament a les famílies, als progenitors, és a dir, millorar habilitats, millorar la seva relació, no? Fer pràctiques restauratives amb els seus fills i fer unes tutories amb aquest alumnat per veure quines són les seves mancances, les seves dificultats i a través d'un treball en xarxa amb tot el municipi, amb tots els professionals que tenim a Palafrugell, poder oferir recursos i poder millorar l'expectativa acadèmica i curricular de l'alumnat.
Aquesta és una feina de les moltes que es porten a terme des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell. Es gestionen les subvencions del Departament d'Educació i mitjançant una sèrie de diagnòstics s'ofereix la figura de l'orientador per buscar aquest èxit acadèmic. També es fa el seguiment de l'alumnat de l'UEC, l'Unitat d'Escolarització Compartida.
Nosaltres el que fem és, a través de diferents subvencions que tenim del Departament d'Educació, oferim uns tallers de reforç. A partir d'aquests tallers de reforç, nosaltres, els centres de secundària, fan una derivació d'aquest alumnat que té més dificultats. Llavors, nosaltres fem un diagnòstic d'aquest alumnat i veiem quins són els que tenen més mancances o més dificultats i oferim, a partir d'aquí, oferim a les famílies aquesta figura professional de l'orientador per millorar l'èxit, no?, acadèmic de les famílies. I a part d'això, també tenim, també faig el que és el seguiment, no?, de l'alumnat de la UEC, de la Unitat d'Escolarització Compartida, que és un alumnat que per la seva tipologia li costa més adaptar-se a l'aula ordinària. Llavors, a través de tutories i d'oferir recursos comunitaris, nosaltres el que intentem és mediar entre els centres de secundària, entre la Unitat d'Escolarització Compartida i oferir recursos a les tardes.
Palafrugell és ciutat pionera en educació en diversos àmbits.
En Jesús Carral ens informa que Palafrugell és i ha estat pionera com a ciutat educadora amb moltes figures i projectes com, per exemple, aquest de l'orientador, però que no és l'única cosa que en la qual el nostre municipi està al capdavant.
Dins d'aquestes ciutats educadores i dins dels plans educatius d'entorn sempre ha anat un pas endavant i moltes de les nostres pràctiques són reconegudes, ja sigui dins de la província. Dins d'aquestes subvencions que dona el departament hi havia una mesura que era per contratar un professional com orientador comunitari, que és la meva figura. Llavors Palafrugell, s'han valentonat, no?, de dir anem a per aquesta figura que creiem que donarà resultats aquí al municipi. I amb això de que Palafrugell anem un pas endavant, te vull dir que la UDG van presentar el curs passat un projecte de pràctiques resilients i el grup de recerca Liberi de la UDG ha agafat aquest projecte i l'està estudiant, i d'aquí al novembre s'ha d'anar allà a Girona a la presentació i a explicar quina pràctica resilient fem aquí al municipi.
Són 8:45 del matí d'avui 27 d'octubre. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital amb Ràdio Palafrugell, en emissió a Ràdio Bisbal. La platja de Sant Esteve de la Fosca ha estat escenari de la presentació del 19è Rally Costa Brava Històric by Motul. Paula Brines.
Aquesta prestigiosa prova automobilística creix en tots els sentits. Enguany s'ha arribat als 126 inscrits i la participació femenina ha augmentat. També es farà més de 1.100 quilòmetres, la meitat dels quals de regularitat. El Rally recupera l'esplendor després de dues edicions disputades durant la pandèmia. L'organització ha apostat per impulsar la participació de nous equips, especialment dels més joves, i també multiplicar la representació femenina respecte a les edicions anteriors. L'èxit d'aquestes iniciatives ve de la mà d'interessants programes de descomptes o de la nova modalitat Rally Sprint per a participar únicament en l'etapa de dissabte 29 d'octubre, que hi ha un total de 126 equips inscrits. Un altre dels focus d'atenció serà la participació al rally del cantant famós Álvaro Soler, qui farà la seva estrena en el rally al voltant d'un Porsche 911, ser preparat per Centro Porsche Barcelona.
Número rècord en representació femenina, no?
Aquesta serà la primera edició que formarà part de Motor Dona, un nou programa impulsat per Club Rallys Clàssics per potenciar la participació de les dones en les proves de motor clàssic i que es va engegar amb un gran èxit al 70 Rally Motul Costa Brava del passat mes de març. A Palamós, 10 dones pilot i 27 dones copilot prendran la sortida del rally, uns números del tot rècord. El programa Hashtag Motor Dona busca donar visibilitat al paper de les dones en tots els àmbits del motor clàssic i aquest cop aprendran càrrecs de responsabilitat de la prova com la secretaria o la relació amb els participants, que aquests estaran ocupats per dones. A més, en col·laboració amb l'Escola Tècnica de Girona, hi haurà un equip 100% femení de dones mecàniques que s'encarregarà d'organitzar les assistències i el manteniment de molts dels vehicles participants.
L'entitat Mout en Bici ha entregat aquest dimecres a la tarda a la delegació del govern a Girona les 1.160 signatures a favor d'alliberar la carretera dels Àngels de Cotxes. Paula.
Es tracta d'una iniciativa que vol prohibir la circulació de vehicles a motor almenys un diumenge al mes per la GIB 6703, la carretera que va de Girona al Santuari dels Àngels. L'objectiu és que els ciclistes i vianants puguin utilitzar aquesta via amb més seguretat i evitar accidents que hi ha de forma habitual. Tot i les signatures recollides, l'entitat de Mout en Bici ha lamentat que no s'hagi fet cap reunió amb les administracions i ha recordat que aquest diumenge faran una protesta a les 12 del migdia en què tallaran la carretera dels Àngels.
I en Dani Cortés entrevista ara a Dani Ribollo, director de teatre, que demà presenta obra de teatre a Palafrugell.
Aquest divendres a les 9 del vespre arriba al Teatre Municipal de Palafrugell l'obra de teatre Enmadrados, de Joaquim Bundó, i la dirigeix en Dani Ribollo, que és aquí tenim avui al telèfon. Dani Ribollo, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Explica'ns de què va Enmadrados.
Doncs mira, Enmadrados, com el Joaquim, l'autor diu, és un divertimento, és un entreteniment, és una comèdia divertida, en ocasions un pèl irreverent, un pèl macarra, però que és vàlida per tots els públics, gairebé. I aquesta comèdia el que ens explica és la història que tenen les mares amb els fills i les filles. I és aquesta relació que a vegades resulta una mica tòxica, resulta una mica complexa, fins a portar-la a l'extrem de la comicitat, perquè en moltes ocasions resulta còmic des de fora. I el que fa és un repàs per diferents tipus de mares, en aquest cas tres tipus de mares, i una psicoteràpia. És el que podran veure els espectadors.
Molt bé. Això, com deia més, aquest divendres a les 9 del vespre, les entrades ja es poden comprar online. Explica'ns una mica, perquè tu hi surts, evidentment, Daniel Rebollo hi ha de sortir, explica'ns una mica com neix l'obra, perquè, si no m'equivoco, també l'heu fet a Barcelona. Explica'ns una mica la història que hi ha darrere d'En Madrados.
Doncs mira, aquesta obra realment té molta trajectòria, perquè portem un any en cartell aquí a Barcelona, i aquesta obra va començar, a mi em van trucar per oferir-me un paper, un dels fills, i van començar així ara fa un any, i el dirigia la Marta Fons, que era una també de les actrius que sortien al muntatge, que en aquest cas feia el paper de mare. Així vam estar com uns 3-4 mesos, llavors vam fer un tipus de muntatge que era un muntatge com més sossegat, més tranquil. Llavors, per coses d'horaris i de disponibilitat, l'actriu i la directora va haver de marxar i vam haver de canviar de sala també, i ara estem a la sala on. I al canviar la sala on i haver passat pel Teatre Titanio, em van encarregar que si dirigiria el projecte. Llavors vaig dir que d'acord, i vam pujar-lo una mica de tot, és a dir, vam fer-lo encara més còmic, i va passar de ser una mare dona a ser una mare home. I us preguntareu, com és una mare interpretada per un home i va amb barba? Doncs no us ho respondré. Heu de venir a veure l'obra perquè explica per què les mares porten barba, perquè s'explica durant la funció. I llavors aquesta obra, doncs, com es deia, l'estem fent encara actualment a la Sala On d'aquí de Barcelona, hem passat pel Teatre Titània i ara a partir de novembre estarem a la Sala On d'aquí de Barcelona també.
Molt bé, clar, deies, és pur divertiment, no? Però hi haurà alguna reflexió amb la que us quedeu en el fons de l'obra?
Oh, i tant, que les mares s'han d'estimar. Que les mares s'han d'estimar i que la vida és per riure i per viure-la. És una obra, davant de tot, vital. Vull dir que tu rius, tu tens aquest punt, però et genera molta tendresa. Molts dels personatges et generen aquesta tendresa o aquesta il·lusió, aquestes ganes.
Molt bé, doncs escolteu, En Madrados aquest divendres. Dani, en què estàs tu? A banda d'En Madrados, explica'ns una mica, actualitza'ns una mica què estàs fent ara mateix.
Ai, doncs mira, no ho sé. Moltes coses. Després d'aquests anys de pandèmia, post-pandèmia i tot de queda, que la gent del teatre i de la cultura ens hem quedat com sense feina i així, hem passat èpoques ara d'acceptar-ho tot, i agafar-ho tot i fer-ho tot. I ha sigut una mica estressant. Ara sembla que tot torna a la normalitat, és a dir, hi ha feines coherents, hi ha propostes coherents, i jo estic molt encara en tota la part pedagògica, jo soc professor de teatre, i a part de director i actor, llavors porto tot l'aula de teatre aquí a Palafrugell, també un grup de teatre de Quart i un grup de teatre d'aquí de Barcelona. I és amb el que ara mateix més em roba el temps això, i amb un altre muntatge que es diu The Pain is a Black Dog in Your Mind, que és una obra de teatre de petit format que es fa en espais petits i que està encarada per tenir molt poc públic. Només la poden veure 20 persones cada funció.
Mira, clar, ara ens deies, no? I a més això ens ho han dit altres actors i directors que han passat per aquí per la ràdio, deien, hem tingut el parón de la pandèmia i ara ho estem intentant assumir tot, cosa que és bastant complicat, no? Però tu com veus el sector ara mateix, en un moment evidentment de dificultats a tot arreu, no només a nivell local, a tot arreu el teatre està passant per dificultats, i des de la teva perspectiva d'actor, director i també de docent en el teatre, com estàs veient la forma que s'està intentant recuperar el teatre després de la pandèmia?
Jo sempre tinc un dilema amb la meva professió, que és que som molt pluralista. A veure, les coses no són fàcils, però crec que no són fàcils per ningú. Llavors, el fet d'agafar i abanderar-nos com les persones que sempre tenim problemes, perquè si us dicteu al llarg de la història, la gent del teatre sempre hem plorat. Llavors, a mi això em cansa una mica i no és que m'agradi gaire. Dificultats n'hi ha, però com molts altres gremis que han tingut dificultats amb tot el tema de la pandèmia, el nostre possiblement ha estat un dels més tocats, això és cert. però ara mateix jo crec que sí que hi ha oportunitats i sí que hi ha maneres de fer les coses. Hi ha ofertes de treball, hi ha maneres, formes com sortir. Moltes vegades és que no encaixa amb el que tu voldries ser. Doncs, si una cosa no t'encaixa amb el que tu voldries ser o la feina que tu voldries tenir, vés-la a buscar, crea-la tu, en lloc de plorar i quedar-te assegut a casa. És una miqueta la manera com jo ho veig.
Clar, però el que sí que és cert és que el teatre li està costant omplir sales. A Barcelona, per exemple, llegíem aquesta setmana la situació de Golfos de Roma, un gran muntatge que, a més, s'ha fet l'esforç de traduir-lo al català i no està omplint les sales, i això ho veiem exemples a tot arreu. Què es pot fer per intentar recuperar
En el cas del cinema, passa igual, que estan tancant cinemes un dia sí i un dia també. De fet, jo crec que el nostre gremi o es renova, és a dir, ha de passar per renovar-se i ha de passar per canviar format. Perquè igual que, per exemple, tu em comentaves Golfos de Roma, passen moltes sales petites que no acaben d'omplir, però, per exemple, a Madrid sí que funcionen, sí que s'omplen totes, sí que hi ha més públic. És a dir, o creem una cultura de base que això ho generi, que generi aquestes inèrcies, o és difícil. Això i que el nostre gremi s'ha de renovar. És a dir, quan es fa un format que atrauen el públic i que el públic els agrada el públic i va. Saps què vull dir? També és buscar de quina manera ens podem comunicar.
Sí, no? Clar, és tota una cosa de fons, no? Perquè deies, a Madrid sí que està funcionant, no? Potser és la forma també com hem sortit tots plegats de la pandèmia, no?
Clar, jo en aquest cas no parlo tant de la pandèmia, parlo més a nivell anàlisi de la professió en si. Clar, la pandèmia ho ha trastocat tot, ho ha canviat tot i ha canviat una mica les regles del joc, evidentment, i això és innegable, Però a dia d'avui jo crec que sí que estem en el punt on estàvem abans. És a dir, si abans estàvem ferits de mort, ara també ho estem. Perquè vull dir que ja no podem dir que és qüestió de la pandèmia. Ja podem dir que és qüestió del format, de la forma, de la manera com arribem. Clar, nosaltres no podem competir contra les sèries de Netflix. Saps què vull dir? A la gent jove és molt difícil arribar-hi ara mateix, perquè tenen la immediatesa. El teatre no és una cosa immediata. És una cosa que és ritualística, que és més lenta, que requereix una atenció, que requereix un desplaçament. Clar, això és complicat, amb la qual igual que estan canviant els formats televisius, igual que estan canviant els formats cinematogràfics, els formats teatrals s'hauran de renovar i hauran de canviar. Pues, possiblement pues, haurem d'anar al carrer, o haurem d'anar a escoles, a instituts, no ho sé. Està fent, també tot això. Jo hi crec, en tot això.
A nivell més cultura, disculpa, a nivell més local, com sí. Veus tot el sector cultural, els moviments culturals i la realitat del sector a Palafrugell i pobles de rodalia?
A Palafrugell s'estan fent coses, sempre s'han fet coses, i això que hem dit que a Palafrugell no passa res és mentida. Hi ha molta gent que tenen ganes de fer coses, i jo, per exemple, porto 20 anys de director a l'aula de teatre a Palafrugell. Són 20 anys, i en 20 anys després encara continuo tenint ganes. El que sí que aprofito per demanar és que a nivell popular, que a nivell institucional, que a nivell d'ajuntament i així, se'ns doni més suport. Perquè estic fart de veure gent amb cervells privilegiats, amb idees brillants, que acaba com marxant una miqueta cansat i devorat per la burocràcia i per l'administració. I això succeeix no només a Palafrugell, a la resta de municipis. El ritme que té una administració no és el ritme que té la societat. I, clar, això per mi és un hàndicap. És un hàndicap perquè sí que ho veig. Es fan coses, sí. Es fan coses xules, sí. Les noies de l'IPES, que ara serem veïns, són coses molt xules, són projectes molt i molt xules. Des de cultura també s'estan fent propostes i s'estan fent coses molt xules, però se'n podrien fer més.
Ara ens deies a l'aula de teatre i de cinema, de fet, l'aula de teatre estrena instal·lacions per aquest any. No?
Encara no tenim les claus.
Supermatí!
Estan arribant.
Estan arribant les claus. Estan triant molt a arribar, però arribaran i tenim moltes ganes, i sí. Tenim molta il·lusió.
Estem parlant de l'antic Museu del Suro, que compartireu amb l'IPEP, no? Vaja,
exacte.
Suposo que...
Digues.
No, digues tu, perdona.
No, inicialment havia de ser una única seu per les arts escèniques, però al final van decidir que serien instal·lacions compartides amb l'Institut de Promoció Econòmica. Llavors, tenim aquesta cosa compartimentada, I nosaltres l'únic hàndicap que tenim és que, clar, per estar al centre del poble i per l'espai que té, per l'espai que és el museu, tal com ha quedat la reforma, no hi ha un espai per construcció i habilitació d'escenografia. És el que ja us podeu imaginar, que és molt gran, que necessita molt d'espai. Llavors, des de l'Ajuntament hi ha el compromís de que ens buscaran una nau alternativa on poder ubicar tota aquesta part de l'Escola d'Arts Escèniques, del Centre d'Arts Escèniques. Mentre que tots els assajos, l'atrezzo, el vestuari o coses així més petites sí que serà el Museu del Suro, i sobretot la seu, l'ànima, estarà allà a l'antic Museu del Suro, que és on farem les classes, que és on hi hauran allà els diferents grups treballant i assajant.
Mm-hmm. Doncs esperem que vagi bé aquesta nova seu i que, vaja, que vagi molt bé el curs d'aquest any de l'escola, de l'aula de teatre i de cinema. Doncs res, Dani Rebollo, alguna cosa més que ens vulguis explicar, això, de la teva actualitat, del teu dia a dia, que segur que els oients estan molt interessats?
Doncs mira, que vinguin al teatre.
Sí.
Que vinguin al teatre aquest divendres és molt recomanable. Molta gent em demana, podem venir amb nens, podem no venir amb nens? A veure, no és una obra pensada ni escrita per nens, ja hi ha teatre per nens. Llavors aquí ja ho deixo criteri dels pares. Però és una obra que pot venir tota la família, que poden venir tot el que vulgui perquè riuran. O sigui, és per divertir-te, per entretenir, per sortir d'allà content i eufòric.
Molt bé.
I el que espero que succeeix.
Doncs en Madrados, dirigida per en Dani Rebollo, aquest divendres a les 9 del vespre al Teatre Municipal. Les entrades ja es poden comprar per internet i a la taquilla. Dani Rebollo, bon dia, gràcies.
Supermatí.
Si sentiu aquesta música, vol dir que l'Ignasi Arbat entra al supermatí. Com estàs, Ignasi? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Eugènia?
Molt bé, que bé sentir-te una altra vegada i que anem coincidint.
Igualment.
Què ens portes avui? Quines pel·lícules ens portes?
Mira, avui, com que estàs tu i pensant en tu, he pensat en una pel·lícula que segurament, no sé com dir-t'ho, et farà posar
no,
els pèls
no hauré vist. Oh, exacte, no, és que jo a vegades en les pel·lis que em dius penso, segur que no l'he vist, i llavors la dius i efectivament no l'he vista o no la tenia en ment. Bueno, digues. No.
Mira, aquesta es va estrenar ahir a Disney Plus i és Barbarian.
Val, amb el nom ja m'ho dius una mica tot, eh?
Sí. És una de les pel·lícules de l'any, és a dir, així ha estat qualificada, i si més no, és la pel·lícula de terror de l'any. Curiosament...
Clar, s'estrenen ara per Halloween, més o menys, no?
Sí, però és molt curiós perquè és una pel·lícula que... O sigui, es va estrenar a principis de setembre als Estats Units, es va estrenar com que ningú sabia exactament què anava a veure, va haver-hi un boca a boca molt gran i tothom una mica ha dit el mateix. Sisplau, no expliqueu gaire res de la pel·lícula. O sigui, perquè és realment sorprenent, molt terrorífica, i és l'aposta que ha volgut fer Disney d'estrenar-la directament a la plataforma sense passar per cinemes.
Ostres, que curiós això també.
Sí. Jo, si de cas, allò per començar, no? Perquè surt el tràiler i tampoc mireu gaire massa del tràiler, però vaja, és allò, posa't en situació, no? És a dir, tu llogues una casa rural, vols estar sola allà de tranquis...
Ja no m'agrada, i és una cosa que jo no faria mai, llogar una casa rural per mi sola allà al mig del no-res, però vale, segueix.
Bueno, una casa, o digue-li un apartament, bueno, saps? Sí. Tampoc bé al mig del no-res no està. Però... piques a la porta i t'obre un tio, no? I te diu, no, si jo l'he llogada ja a aquesta casa. Dius, no, però si jo també. Què ha passat? Bueno, no sé, la propietària, algú ha passat que ens l'ha llogat a tots dos el mateix dia. Però ja que ets aquí, vols passar i vols dormir aquí aquesta nit? Tu què faries?
Clarament, no. O sigui, però sí, clar, o sigui, és una pel·li de por, per tant, ara dic que sí, no?
Home, si no, no tenim pel·lícula, no? Però diguéssim que ella va a una entrevista de feina, saps allò que ha arribat molt tard i no té cap més sortir, diu, ara tinc que marxar no sé on, buscar hotel, bueno, passo la nit aquí, demà faig l'entrevista i m'oblido de tot. No?
I tant, molt millor dormir amb un desconegut i ja està, vull dir,
home,
també.
A veure, el desconegut és Bill Skarsgård, que, bueno, és un actor que té un, bueno, té un físic intrigant, no? Bill Skarsgård sempre té, sí, té aquesta cosa que dius, aquella mirada entre perversa, no? I atractiva al mateix temps.
Sí. No la miraria, Ignasi, però no, perquè jo, ja només amb el que m'has explicat, el que passa que té molt bona pinta per la gent que li encanta passar por.
Sí.
Jo és que estaria tot el rato amb la mà davant dels ulls, saps?
Pot ser. Bueno, jo
bona proposta.
Aquí. Sí, que els agradi, sí, el terror és l'aposta segura d'aquest Halloween, eh?
Molt bé. A Disney Plus, oi?
A Disney Plus, aquesta.
Perfecte.
Sí, sí.
Què més?
Què més? Doncs a sales, per exemple, podem recomanar Bros, Más que Amigos, que en aquest cas és una comèdia romàntica.
Uh-huh. Ah, mira, aquesta m'agrada, aquesta m'agrada, segueix.
Aquesta és una comèdia romàntica que ha dirigit el Nicholas Stoller, que és un director especialista en el gènere, ha fet, per exemple, pel·lícules sempre lligades amb Judd Apatow, que és un altre d'aquests experts de comèdia, Todo sobre mi desmadre, Eternamente comprometidos, aquella de Malditos vecinos i totes aquestes. I ara ha fet aquesta pel·lícula que ens presenta a Bobby Lieber, que és un presentador d'un programa de ràdio d'Estats Units, Nova York, etc. i tot això, i és un referent de la comunitat LGTBI, sobretot entre els solters, no? Diguéssim que ell, doncs, pregona la solteria, etc, etc. Però després de quedar amb uns amics, amb una aplicació de cites i tal, coneix a l'Aaron, que és un noi que en principi, doncs, no acaben, doncs, de connectar, però veurem com a poc aquest solter, no?, de tota la vida comença a enamorar-se d'aquest noi que ha conegut a través d'aquestes aplicacions de cites.
Mm-hmm. Vaja, que maco.
Sí, sí, és una pel·lícula, a més, ha tingut molt bones crítiques, vull dir que, bueno, l'anirem a veure també.
Sí, jo aquesta també, ja me l'he apuntada.
Llavors, canviem de gènere, si vols.
Vinga, va. O sigui, ara ja has fet por, has fet comèdia romàntica, què falta?
Doncs ara és una comèdia aquesta també, no?
Vale.
La romàntica és d'època. He de dir que, malgrat el repartiment, no l'he vist encara, però ha tingut forces males crítiques. I es tracta d'Amsterdam. A veure, això és una pel·lícula que ha dirigit el David O. Russell, que és un director que feia anys que, jo diria que des del 2015, el David O. Russell, que no li veiem res. A veure, espera, ho miro i així us ho dic segur, perquè
sí,
és que també
sí,
és un director
sí,
que va fer unes quantes. O sigui, Joy va ser l'última, amb la Jennifer Lawrence, però havia fet també La gran estafa americana amb el Christian Bale, El lado bueno de las cosas, aquella amb el Bradley Cooper i la Jennifer Lawrence. Vull dir que...
Sí, d'aquesta n'han parlat bastant bé, del lado bueno de las cosas, em penso.
Sí, està bé aquesta pel·lícula. Mm. I The Fighter, que és la que va agafar una mica d'anomenada el seu nom, que és aquella que també sortia el Christian Bale, que feia de boxejador amb el Mark Wahlberg. Sí. En tot cas, aquesta pel·lícula no era massa bé a nivell de crítica, torna a estar protagonitzada per un Christian Bale amb una nova transformació física, és a dir, sabem que el Christian Bale passa de posar-se catxes a posar-se tan prim que fa patir. O posar-se gordo, vull dir...
Sí, pim-pam.
Sí, té tots els espectres. En aquest cas, és d'allò que està tan prim que fa patir, aquesta pel·lícula.
Val, és allò que ho mires i dius ai, 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 ai.
Exacte, fa una mica de coseta. En aquest cas està ambientada als anys 30 i ens parla la història de tres amics. Els tres amics en concret són Christian Bale per una banda, el John David Washington per l'altra i la Margot Robbie.
Uh-huh.
I aleshores aquests tres amics tenen un pacte que s'han de protegir sempre, perquè també fan les seves cosetes. Dos són soldats, ella és infermera, i es veuen involucrats en un cas d'assassinat i ells són els tres principals sospitosos. Aleshores, a través d'aquest pacte d'amistat, la cosa estarà una mica intentar demostrar que no són culpables.
Clar, és portar un pas més enllà aquella pregunta típica incòmoda de si un dels teus millors amics matés algú, l'ajudaries a amagar el cos o què faries, saps?
Sí.
És com la típica pregunta de, bueno, suposo que sí, però clar, aquí van un pas més enllà.
Exacte. Aquí s'afegeix una altra cosa, perquè agafa fets ficcionats i els barreja amb elements reals. I aquí es barreja amb un dels secrets de la història més ben guardats dels Estats Units, doncs es veurà involucrat també en tota aquesta trama de resoldre l'assassinat.
Mm-hmm.
Bueno,
sí, a veure què tal.
No ho sé, a veure, jo, al principi fa bona pinta, però clar, veient les crítiques... Clar, a més el repartiment, a banda d'ells tres, tenim a Chris Rock, que és el senyor que va rebre la plantofada de...
Ostres, sí, de Will Smith, és veritat. Sí,
ara Chris Rock tots pensarem sempre en ella de plantofada.
Sí, pobra, s'ho va agafar prou bé, sí, sí.
És el que té. L'Anya Taylor-Joy, la Zoe Saldana, el Michael Shannon, el Timothy Olyphant, la Taylor Swift, el Robert De Niro, el Rami Malek, hi ha un repartiment de secundaris per parar un tren, eh?
Sí, no? I amb la Taylor Swift, vull dir, de secundària.
Sí, sí.
Mira, almenys crida l'atenció. Molt bé.
Doncs...
Una sèrie tens o què?
Sí, això és una sèrie de 8 relats de terror, ara que ve Halloween, que ha estrenat Netflix, que es diu El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro.
Bueno, val.
I això què és?
Déu-n'hi-do el títol, sí, no?
Sí. Això és el Guillermo del Toro, que agafa 8 directors amics, directors i directores de pel·lícules de terror, i els hi fa dirigir com un capítol d'una història de terror així autoconclusiva, no? Com si fos una mini-pel·lícula. I Netflix n'està estrenant 2 capítols al dia, això ho porta fent des de dimarts, sí, des de dimarts estan estrenant 2 capítols cada dia, i bé, no és res més que això, una antologia de terror. I, clar, destaca com a directors, per exemple, tenim l'Anna-Lily Amypour, que, per exemple, ha fet pel·lícules com Mona Lisa and the Blood Moon. Què més tenim aquí? Així, noms molt coneguts. Panos Cosmatos, que és el director de Mandy, aquella pel·lícula del Nicolas Cage. El Vincenzo Natali, que també doncs, ha dirigit en la Tierra Alta i és conegut sobretot per haver dirigit Cube, ja fa un grapat d'anys. També tenim a Jennifer Kent, que és la directora, per exemple, de Babadook. Vull dir que tenim noms molt interessants en aquesta selecció que ha fet el Guillermo del Toro.
Molt bé, doncs tu ja l'has vista, no? Alguns? O...
Sí, però bueno, els vull acabar de veure tots, perquè bueno, a vegades a veure, aquestes històries de terror és una mica que algunes són millors que altres, però són veus molt interessants dins el gènere de terror. No són, diguéssim, excessivament comercials tots ells, però fan obres molt, molt, molt interessants. No? I a vegades també, per motius així de pressupost, el que sigui, costa també trobar pel·lícules d'aquests directors, i en aquest cas doncs, el poder fer doncs, un capítol o una mina sèrie és molt interessant. No? I a més mantenen una mica la seva identitat i la manera de fer les coses.
I, Ignasi, ens queda el mig minut de glòria perquè ens parlis del Cuarto Pasajero.
Doncs res, això és pel·lícula d'Àlex de la Iglesia, l'última, una comèdia, en aquest cas no és com lo de la casa que dèiem abans, però és el lloc també de compartir el cotxe, no? A vegades compartir cotxe, si ho fas amb un desconegut, doncs potser el viatge no acaba resultant com et pensaves en un principi, i ho deixem aquí. Però som tota comèdia,
Ah, vale, anava a dir la típica escena que a mi tampoc em passaria perquè directament no pujaria, però bueno, tot bé.
No pugis ni a cotxes de... No pugis desconeguts al cotxe ni entris a dormir en cases rurals amb gent que no coneixes.
Missatge captat i lliçó presa sense haver de mirar i passar el tràngol de les pel·lícules. O sigui que moltes gràcies, Ignasi, per la secció.
Perfecte.
Una abraçada. I xerrem la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Adéu, que vagi molt bé.
Adéu. Queden 2 minuts, una mica menys de 2 minuts per les 9 del matí. Repassem el temps.
La intrusió càlida avui podrà ser més efectiva i deixar els cels tèrbols amb calitja i boirines matinals. Una nova jornada sense pluja amb calor inusual per l'època que ens trobem amb temperatures mínimes molt semblants a les d'ahir dimecres i màximes entre els 25 i els 27 graus. El cel serà majoritàriament assolellat, amb algun núvol alt que impedirà que el dia sigui radiant.
Doncs això, un dia més de sol. Esperem que tot vagi molt bé i moltes gràcies per ser, com sempre, el supermatí de Ràdio Capital i de Ràdio Palafrugell en emissió a Ràdio Bisbal. Demà més, moltes gràcies.